entendre què volen jugar, també, i que continua sent un equip trencat, també. Que demà poden perdre, tant de bo.
Jo no he dit perdre, jo he dit no guanyar.
No guanyar, tant de bo.
Que a efectes del Madrid li costaria alguna posició, però amb un empat, jo crec...
Potser Arbeló es deixa guanyar, per Mourinho, i així després es fan una abraçada, si són d'amics, etc, perquè, mare meva, o sigui, és que una cosa és fer-se en elogis cap a Mourinho, però l'altra cosa és el que fa...
Fica, l'empat no li serveix. El Benfica necessita guanyar...
Sí, sí, guanyar i esperar-se. Aquestos sí, sí que sí. Han d'estar pendents.
Aquests sí que depenen dels altres. Sí. D'acord, veus, wow, alguna cosa hem acordat. Òscar, què t'ha semblat a aquest Madrid? Bé, no farem debat sobre el que ha canviat Arbeloa, perquè porta 10 dies al capdavant, però si estàs d'acord que el Madrid de Villarreal sembla més seriós que la versió que havíem vist prèviament.
Val, és, per mi és una reacció normal quan hi ha un canvi d'entrenador, que hi ha molts jugadors que s'endollen més, alguns que no jugaven i ara estan jugant, doncs estan amb la motivació per dalt. Jo crec que és massa aviat per valorar-ho, perquè, bueno, és el que et dic, els jugadors que estaven una mica assenyalats perquè els culpaven de que havien fet fora l'entrenador per culpa d'ells, aquests ara han d'estar al 200%, i són jugadors molt importants, són jugadors claus, i quan hi ha un canvi d'entrenador, ja et dic, sobretot els jugadors que estan menys contents sempre donen un plus, i per mi és una reacció normal d'un equip que ha canviat d'entrenador.
És a dir, que no calcules un Madrid regularment al nivell de dissabte, eh? Baixarà el suflé.
No ho sé si en aquest partit, però lo difícil serà donar continuïtat a això.
Molt bé, doncs demà tindrem una altra pista. És veritat que el Benfica ara mateix no és un gran transatlàntic, però el partit certament és exigent. Molt bé, de seguida continuem amb més qüestions. Hem de parlar de Dro, per exemple, el seu aterratge al PSG. Hem de parlar del debut de Ter Stegen amb el Girona, però ja ha arribat l'Agnès Marquès i reclama el seu retard habitual. Avui només dos minuts. Avui
19 segons, trobo que...
I anava a ser puntual, però com ahir vas fer campana, dic avui, avui dos minuts de secció, com a l'embol. A les 10, Catalunya nit, Manel Elias, Agnès Marquès, i quins continguts?
Doncs mira, aprofundirem una mica en aquest procés de regularització extraordinària de persones migrants que començarà a l'abril. Parlarem amb un dels impulsors, perquè tot això surt d'una ILP, és una iniciativa legislativa popular, per tant, una iniciativa que surt de la ciutadania i que ha complet tot el seu procediment fins a quedar aprovat. I també amb el verificador, el cap de verificació de continguts de 3CAT, en Carlos Baraibar, desmuntarem algunes de la rumorologia que hi ha hagut. S'estan estenent, com sempre, amb aquest tipus de temes que són sempre al centre de la polèmica política, doncs estan dient algunes coses que no són certes. Per tant, farem una mica el què, qui, com d'aquest procés de regularització. D'entrada, el titular beneficiarà més de mig milió de persones, 150.000 d'elles a Catalunya. I entre els requisits és d'un mínim de 5 mesos a l'Estat abans del 2025 i no tenir antecedents penals. Hi ha molta lletra petita i, per tant, l'explicarem. Després, també farem un cop d'ull i anirem en directe a l'estació de Sants per veure com es planteja el dia de demà a Rodalies, tenint en compte com han anat les últimes hores, i explicarem aquest pla que s'ha anunciat aquesta tarda d'inversió del govern espanyol en els pròxims 5 anys. Invertiran el doble del que s'ha invertit en el manteniment de la xarxa de Rodalies des de l'any 2025. És un pla que s'ha presentat i que preveu un increment de 1.200 milions d'euros per aquest manteniment de la infraestructura fins l'any 2030.
Això implica que hi havia hagut alguna inversió, eh? Que
hi havia hagut alguna inversió.
No era zero.
Efectivament, doncs ara es farà el doble. Aviam si es nota. A la segona hora parlarem, de fet, amb una eminència en la investigació del càncer. Avui, Mariano Barbacid, que és el director del grup d'investigació oncològica del Centre Nacional d'Investigació Oncològica, ha presentat els resultats d'una investigació, valgui la redundància. És la primera vegada que amb models amb animals, amb ratolins, s'ha aconseguit curar definitivament el càncer de pàncreas. Ens explicarà com ho han fet. Insistem, això és una fase de ratolins, però donat el resultat, ara això ja ha de saltar a la fase d'assaig clínic amb pacients, sempre i quan hi hagi un fons inversor que digui assumeixo aquest risc, això val la pena desenvolupar-ho. Però és la primera vegada que pràcticament ratllant al 100% els ratolins en els quals els hi havien inoculat el tumor humà, el tumor humà s'han curat i sense efectes secundaris i sense que torni a aparèixer. Estem parlant d'una investigació molt, molt, molt exitosa, amb resultats inèdits, i parlarem amb el director d'aquesta operació, d'aquesta investigació, Mariano Barbacid. I res, traurem el cap al Palau de la Música. Avui hi ha un concert que serà molt, molt emotiu per molta gent. Gener 76. Ara fa 50 anys que per primera vegada Lluís Llach va poder cantar en tres concerts seguits a Barcelona cançons com L'Estaca, Cançó sense nom, etc. Això va donar pas a un disc que es deia Barcelona gener de 1976, que és un dels més celebrats, i del Lluís Llach, i avui se li fa un homenatge. Hem de veure, encara aquesta hora no ho sabem, perquè tot just comença ara, si apareix o no apareix Lluís Llach, perquè dalt de l'escenari...
Clar, ja està retirat.
Dalt de l'escenari, interpretant totes les cançons d'aquells concerts d'ara fa 50 anys amb el mateix ordre i tot, hi ha en Joan Reig, dels Pets, i la Gemma Humet. Però jo crec que Lluís Llach apareixerà. Espero.
Home, seria una mica estrany.
No sé si cantarà. Jo tinc ganes de saber-ho. És avui, entres exaurides, i demà. I diria que també.
Normalment, que no, encara que et faci pal, si et fan un homenatge, i vas, no?
Home, apareixes sí, no? Com a mínim sí.
Jo crec que sí, ja no demano que canti, però...
Bueno,
ja,
sí, no, apareixes segur.
Quan estigui allà, que canti.
Segur, alguna cosa cantaràs.
En fi, ara, faran bé d'estar pendents del Palau de la Música. Sí, avui estàs corregant les dues notícies bones, això.
Veus?
Absolutament.
Ara s'hi selecciona especialment, digui, les 8, coses
bones. Avui especialment no em perdria el Catalunya Nit a partir de les 10 amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Passant 6 minuts a les 8 de la tarda i en aquesta primera hora del Tot Costa hem entrevistat el tècnic assistent del Copenhagen, el Sergio Almenara, que a més és l'encarregat de l'estratègia del club danès. No ens ha donat gaire pistes, la veritat, del que faran.
Ens ha dit que no posarà 10 tios al segon pal. Això ja ens pot servir per endreçar...
Més que ell dir-t'ho, ha estat un prec per part teva, i ell t'ha
confirmat que sí. Que 9 ja ho veurem. Però...
També hem sentit Mourinho i Arbeló en la prèvia d'aquest Benfica-Madrid, i el Costa insisteix a mirar la resta de partits com si el Barça no en tingués prou, un guanya el seu i guanya per golejada, que és el que ha de fer. Però sí, avui...
No, nosaltres. Demà a aquesta hora tindrem... Aquesta hora no, una mica abans. Tindrem aquí Ricard Torquemada i l'instaré personalment a que silenciïn informativament tota la resta de marcadors de la nit.
Molt radical. Cada cosa té el seu moment.
Ens interessa el que faci
silenci
el City,
informatiu.
El que faci l'Atlètic de Madrid, el que faci l'Sporting de Lisboa.
No cas, però...
Sobretot ens interessa si el Barça no aconsegueix guanyar més que per la mínima. O no aconsegueix... Més, és que si no aconsegueix guanyar, potser no t'interessen tampoc la resta de...
Això podria ser.
...de partits. Bé, això pel que hem fet a la primera hora, però som estona popa i avui toca una recomanació molt important. L'autopromo del Fem Futbol, perquè tenim nou episodi del Fem Futbol, nou episodi amb fitxatge que ens explica la Ruth Vilà. Ruth, de cara a la pròxima temporada.
Sí, és el fitxatge d'una jove promesa del futbol europeu, Liv Pennock, una jugadora neerlandesa, extrem dret, només té 17 anys, és una jugadora que crida molt l'atenció perquè gairebé fa 1,80 m, i és una jugadora que acaba de debutar amb el primer equip del Twente. De fet, ha jugat només dues jornades, però debuta gol a la primera jornada contra l'Ajax, que és el capdavant de la Lliga holandesa.
Sí, no, només ha jugat dos partits...
Amb el primer equip.
Amb el primer equip, sí, sí. Caram, sí.
Això sí que és un departament d'escouting competent.
És internacional sub-17.
Ha guanyat l'últim europeu sub-17 amb els Països Baixos i està a l'11 de millors jugadores d'aquest europeu. Uh-huh. Subcampiona l'últim mundial sub-17 amb els Països Baixos, que van perdre la final contra Corea del Nord. També una de les jugadores més destacades d'aquest mundial sub-17. I aquest debut al 20 són molt pocs partits, però el primer gol... I el segon no va marcar, va jugar 10 minuts, va fer surt, fa una cursa per la dreta, penal. A la següent cursa per la dreta, assistència pel quart gol del seu equip, és a dir que ha jugat molt poc, però sí que és una jugadora encara poc madura, clar, té 17 anys, la fitxen en principi pel Barça B, però d'aquestes jugadores com Sydney, en projecció d'incorporar-se al primer equip, i la fitxen ara que la poden fitxar, perquè hauran de pagar un petit traspàs al Twente, però no és molt alt, i sabem com està el Barça, que d'estrelles consolidades veurem si l'estiu en poden arribar o no, i de moment el que fan és treballar amb jugadores pel planter, que també les acaben de formar aquí i que poden arribar al primer equip ja a les primeres temporades que
són aquí. A més, en una posició on el Barça va especialment coix, perquè només com a extrem dreta específica només té Graham Hansen.
Sí. Veurem com va i si la poden incorporar al primer equip ja o no, però sí.
Bé, en tot cas, el Barça que va avançant feina i que intenta que li aparegui una nova Sydney amb aquesta jugadora, Liv Pennock, que analitzem amb profunditat a l'últim episodi de Fem Futbol. Digues.
L'última holandesa que vam tenir va ser Lieke Martens.
No, tenim Brooks. L'altre dia va marcar gol davant del Madrid, de fet.
No he dit res.
Que en aquest episodi també parlem de l'estratègia. Hem parlat, mira, avui amb un expert d'estratègia del Copenhagen, doncs parlem d'estratègia. La Ruth també ens explica alguns detalls de l'encarregat ara mateix de l'estratègia al Barça, que ja no és el Rafael Navarro, que ho era fins fa unes setmanes, fins que va marxar a ser seleccionador suís, i també parlem de moltes futbolistes com Trinity Rodman, Claudia Martínez, que són notícia per diversos motius, i de la Copa de Campions de la FIFA, que és l'antiga intercontinental, que no s'havia fet mai en el femení, i aquest any ja és mala sort, perquè just l'any que no guanya la Champions al Barça, doncs l'Arsenal la comença a disputar, com la resta de campions de les diferents confederacions, a partir de demà a Londres.
Molt bé, doncs tot això i més al Fem Futbol. Ja l'heu pensat?
Sí, ja està disponible a les vostres plataformes.
Això mateix. Gràcies, Ruth.
Gràcies.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Bueno, es un paso importante, pero la decisión es tomada para seguir creciendo como jugador y creo que no hay mejor sitio para seguir creciendo que aquí.
Aquest és Tro, ja exjugador del Barça des d'ahir nit. Ahir, als vols de les 10 de la nit, es feia oficial el que ja sabíem de feia dies, que el fitxaria el PSG. Salmo ajuda amb 8,2 milions, ha acabat sent el traspàs que ha pagat l'equip francès per no haver de pagar la clàusula, i ho dic bé, oi?
Sí, bàsicament el que hi ha guanyat el Paris Saint-Germain és estalviar-se calés, perquè bé, a través d'impostos li sortia més car pagar la clàusula, i pagaran terminis en dos o tres pagaments, sí.
El PSG ha de pagar 8 milions a terminis?
Bé, home, a nivell comptable ja saps que ajuda una mica més. Que... No és que ho necessiti, però... I el Barça, òbviament, ha guanyat uns 2,2 milions d'euros.
Ha ingressat 8, són tots nets.
Sí, però no hagués ingressat.
Respecte a la clàusula, sí, però vull dir que el Barça...
I a més, la imatge aquesta, es volia evitar la imatge de dipositar la clàusula i tenir una relació una mica més oberta, ara que amb el PSG...
Un club amic de tota la vida,
sí,
el PSG.
Sí.
Molt bé. Deia, escoltàvem Dro, que deia, és el millor lloc per continuar creixent, i anirem cap a París amb el nostre home a la capital francesa, el José Barroso. Hola, José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para preguntarte por este aterrizaje de Dro, la primera pregunta, tratándose de un jugador de 18 años, en París, ¿la gente tenía en la cabeza quién es Dro por el hecho de haber debutado con el Barça, o era un desconocido?
No, era totalmente desconocido, para ser honrado. Los aficionados de fútbol que siguen el Barça ya lo habían visto, pero tampoco el público general y también en el vestuario, para decirte, porque yo pregunté y me dijeron que los que hablaron de Dro no lo conocían, los jugadores ellos mismos, que bueno, no es una sorpresa que es tan joven y bueno, es un jugador con mucho potencial, pero no hay ningún problema con eso, pero no lo conocían.
O sea, no hace falta decir que esto es cosa de Luis Enrique, claro.
Podemos pensarlo, es seguro que es más fácil cuando tú tienes el mismo agente, y bueno, sobre todo por Luis Enrique, por lo que representa. Yo pienso que para todo chaval hoy en el fútbol internacional es una oportunidad venir en el PSG. Claro que el Barça también es un club enormísimo, sin duda, pero es seguro que, bueno, sabe lo que le espera, y eso es una cosa, yo pienso, conocéis la situación perfectamente en Barcelona, pero es seguro que no es una casualidad que en sus primeras palabras repito dos veces que es un sitio para crecer. Uh-huh. Y bueno, lo demuestra, a pesar de todo lo político, todo entre ambos clubes, hay que admitir que en el PSG, en este PSG con Luis Enrique, hay oportunidades para los chavales. Ibrahim Mbaye jugó algo como 20 partidos esta temporada, que también estaba desconocido. John Tu jugó, yo pienso, 15 o 14. Y es decir que es una posibilidad jugar y crecer en este PSG.
Uh-huh. Por tanto, imagináis que va a tener minutos en este segundo tramo de la temporada, por decirlo así.
Sí, sí, sí. Bueno, siempre cuando los fichajes del PSG, cada vez Luis Enrique está muy, muy claro. Les dije, no te doy garantías de jugar, pero jugarás. Es decir, no tienes garantías de ser titular, pero tendrás tiempo porque hace lo mismo con todos. Y lo vemos, que con su turnover hay una rotación real y eso es una garantía para un joven de tener tiempo, minutos, y bueno, es lo que quiere, yo pienso.
Lo único diferente de otros años, me parece a mí, es que el PSG está eliminado de la Copa de Francia y que en la Liga no va tan sobrado como otros años en que Luis Enrique se podía permitir alineaciones muy... muy suplentes en la Liga. ¿Esto lo puede complicar o te parece que Luis Enrique va a tirar igualmente con proyectos jóvenes como Dro?
Será interesante. Yo pienso que en sus ideas, en su filosofía, yo pienso que dará tiempo para los jóvenes, porque siempre lo hizo, en París al menos, pero es seguro que es un poco diferente con la eliminación de la Copa. Y otra cosa es que es posible que no jueguen los playoffs, y si no juegan son también dos partidos menos.
Claro.
Y pero hay que pensar que también en el Mundial de las Naciones al final de este verano, es decir que bueno, todos no podrán jugar todo, unos como Hakimi por ejemplo, es seguro que necesitarán descanso. Uh-huh. Y el descanso es algo importante también en la gestión de Luis Enrique. Por eso yo pienso que tendrán huecos, por supuesto. Y hay que admitir que, bueno, otra vez no podemos saber el futuro, pero siempre hizo así, no veo por qué cambiaría. Y a pesar de, sí, como tú decías, la Liga que no está ganada como el año pasado, pero bueno, tiene confianza en sus jugadores, en los jóvenes. Mm. Y lo habías visto en Barcelona, en el partido contra Barcelona, que era una sorpresa para todos, que el equipo que hizo, sí, hubo lesiones, pero había lesiones, pero fue un poco loco y lo hizo, y confía en ellos. Por eso yo no lo veo cambiar esta filosofía, pero es seguro que habrá un once de gala en la Champions y otra en la Liga, y a pesar de estos puntillos que hay hoy, yo pienso que continuará así.
Porque ayúdame, José, en el centro del campo, aparte de los que no sabemos de memoria, Vitinha, João Neves, Fabián, también está por ahí Zeremery, Mayulu.
Exacto.
No sé si me dejo.
Exacto.
Algún otro centrocampista con quien tenga que...
Dueck puede jugar de 8 también.
Ah.
Y también en Jan Tu al inicio era más un 8, pero... puede jugar de 8 por las bandas y delantero, pero bueno, como siempre con Luis Enrique hay tanta polivalencia que pueden jugar en muchos sitios. Y también hay Lee, que sí, que ahora está lesionado, pero que puede jugar aquí también.
Molt bé, doncs amb tota aquesta nòmina haurà de competir Dro, que creu que tindrà més espai del que ha tingut el Barça aquesta temporada. José Barroso, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Aquí començo per l'Òscar, que com sabeu va estar, vaja, al marge que ell mateix es va formar la base del Barça, i segurament també va haver de necessitar paciència i acceptar sessions, etc., abans de tornar, i que després va tenir entre mans el juvenil del Barça, que és l'edat que té ara Dro. Òscar, et sorprèn la decisió que ha pres Dro per d'on marxa i on va?
Jo crec que per valorar-lo s'ha de valorar moltes coses. S'ha de valorar si potser per un tema familiar, que això els hi assegura la vida a tota la família. Hi ha moltes coses, ja no està només l'aspecte esportiu. Jo, si m'intento posar a les dues parts, entenc que el Barça pugui estar decepcionat, sobretot Flick, perquè és un jugador amb el que ell confiava, que el va fer saltar dues categories, perquè pràcticament no ha passat ni pel juvenil A ni pel Barça B, i entenc que la seva decepció, perquè hi confiava i ha donat mostres d'això, i en el club imagino que també. Després, si em poso la part del jugador, miro mig al camp del Barça, miro mig al camp del París, i el París té tres jugadors molt bons, però no en té sis com el Barça. O sigui, que la seva posició pot ser que en el Barça sigui la tercera o quarta opció. O sigui, que hi ha tres jugadors potser que passarien abans que ell per jugar. I en el París potser no, el París potser només en té un. També sap, no va un equip qualsevol, va un equip entrenat per Luis Enrique, que sap que hi haurà parlat amb ell, com dèiem abans, i que li haurà dit, doncs, que segur que tindrà més opcions de jugar que no pas en el Barça. Doncs, a veure, és difícil valorar el que faria jo, no ho deixaria de fer.
Està clar.
Jo, pues, va ser un tema diferent, però jo ho comparo una mica amb un jugador que vaig tenir jo, que era Mauro Icardi. El vaig tenir en el juvenil, i el club considerava que hi havia dos davanters que estaven per davant d'ell. I ell va venir a parlar amb mi, va dir, bueno, jo clar que compto amb tu, però també entenc la teva situació, també he sigut jugador, parla amb el club a veure què és el que volen fer, i mira quina carrera ha fet.
Sí, sí.
Han fet una carrera més important que potser els dos jugadors que es van quedar.
Però els que es van quedar, si és que es pot dir, potser un era Munir?
No. No. Eren dos jugadors que venien del Camerún.
Ah, d'acord. I que estaven en el juvenil en aquell moment.
Un estava en el juvenil A i l'altre era cadet, però jugava molts partits amb nosaltres.
Molt bé. Però no es poden dir els noms, eh?
Sí. Mira, Jean-Marie Dongu i Etoc.
Ah, molt bé. Doncs sí, ha fet molt millor carrera Icardi, però aquestes coses evidentment passen, i Messi marxa, com en el cas d'Icardi, com en el cas d'Adro, per decisió del jugador. Fet aquesta exposició, que jo crec que tots entenem, i la primera pota que ha comentat el d'Òscar, que gairebé no se'n parla, però que a mi em sembla que no podem descartar, desconec quina és la situació econòmica d'Adro i de la seva família, però que un futbolista vegi que amb un traspàs resol la vida seva i de tota la seva família, a mi em sembla que és un argument absolutament legítim. Ara, després, si l'has de vestir de que és el millor lloc per créixer, etc., això ja és una altra història. Gemma, Miguel, preocupació, us sap greu, no drama? Com...
No drama. Entenc que és absolutament diferent observar la situació com a aficionat que com a professional.
Totalment.
De fet, ara hi ha molts jugadors...
Tot i que Flick s'ha emprenyat més que cap aficionat.
Clar, perquè era una qüestió, amb una aposta personal, que no s'ha pogut completar, perquè el jugador, en un moment determinat, utilitzant la seva condició de professional, us ha triat un altre destí. Que, clar, a mi no m'estranya que digui que és el millor lloc per créixer, perquè el que m'estranyaria és que digués el contrari. Si te'n vas del Barça per no créixer...
Ja, però pots utilitzar però un altre argument.
El que et volia dir és
tot que... Tot i que l'Òscar apuntava que potser té més competència.
I ara hi ha molts jugadors. A l'època de l'Òscar i la meva, diguéssim, més a la meva que a la seva, la idea que es transmet primer la glòria i després els diners. Ara, els àrabs els convencen els jugadors dient primer els diners i després te'n tornes a Europa i fas la glòria. Bueno, pot passar que el PSG sigui el més semblant anar-te'n a Aràbia per un jugador jove, que et pots permetre, bueno, té 18 anys, fer un contracte llarg allí, imagina't 5 anys,
fins al...
I acabes amb
4, 20, crec que ha firmat, fins 20, al 30.
Amb 23, i efectivament pot ser que hagin solucionat no la teva vida, sinó la teva família. Recordo també el Thiago Alcántara quan va marxar amb una absurditat del Barça, diguéssim, a nivell econòmic. Però ell va dir que no, si el món no s'acaba, el Barça. I si ets jugador professional, s'entén perfectament que prenguin decisions. Et pot saber greu? Sí. Però és un jugador professional, és en un moment determinat és l'home del seu destí.
Jo vull dir diverses coses. La primera, recordem, PSG, actual campió d'Europa, no és un equip qualsevol, que tindrà més oportunitats que el Barça, ho dubto, però si truca Luis Enrique dient, escolta, aquí jugaràs més, clar, tu com a jugador jove, doncs pot ser que t'ho creguis. Segon, hi ha molts casos de jugadors que van marxar del Barça i que han tornat. Eric García, Gerard Piqué, Dani Olmo, també van marxar buscant un futur i va ser un impacte immediat en equips europeus i van acabar tornant. I l'última cosa, jo crec que és vàlid que tu com a jugador del Barça, jo crec que hi ha dues opcions, no? La de que tu vols ser jugador professional i això és el que preval per damunt de tot, i l'altra que vols ser jugador del Barça professional. En el cas de Fermín i Marc Asadó han escollit que volen vestir la samarreta del Barça sempre que puguin, i després hi ha un altre argument igual de vàlid, que és la de continuar sent futbolista sense preocupar-me de la samarreta que vesteixi, és el cas de Dro. Jo crec que són dues coses totalment vàlides i que, evidentment, l'aficionat del Barça preferiria, evidentment, que els seus sempre vesteixin de blaugrana, però no és cap drama, ni molt menys.
A veure com ho veieu vosaltres. Sònia Olear, hola de nou.
Hola.
Avui preguntem què us ha semblat la marxa de Dro al PSG, una gran pèrdua o no és cap drama?
Doncs no és cap drama, guanya per golejada amb el 90% dels vots dels nostres oients. El Damià diu, no ens podem arrencar les vestidures cada cop que un nano que no ha fet res amb el primer equip decideix marxar. El que s'ha de tenir en compte és que les últimes 3 temporades en operacions d'aquest tipus hem tret 60 milions d'euros. On seríem, si no? El Jordi diu, a dia d'avui no és un drama, sap greu perquè n'havíem sentit a parlar molt bé i no ho podrem veure aquí, però entenc la seva decisió perquè els jugadors que tenim són molt bons. El Biel diu, zero drama, quants joves han sortit els darrers anys que hagin destacat tot d'una al seu nou club? Cap, diria jo, i més enrere Alcántara seria una de les poques excepcions. Per últim, afegir que alguns dels que surten acaben tornant Piqué, Cesc, Eric Olmo, com ens deia ara l'Òscar, crec que era, que ens ho deia.
I que si tu vols, i sobretot si ell vol, d'aquí 4 anys, amb 22 anys pots tornar a tenir Dro aquí de franc. Ja veurem si es pot escapar del PSG, ja li preguntareu a Mbappé, però la realitat és aquesta, i la realitat també és que, en general, vaja, una amplíssima majoria de la nostra audiència, la veritat és que no l'ha inquietat en absolut aquesta sortida de Dro, que ha cridat en l'atenció per l'edat i per les esperances que hi havia dipositat Flick. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Cap a la frontal del petit, rematada Benaga. Gol! El de l'empat, marca Vitor Reis. Girona 1, Getafe 1.
El gol de Vitor Reis al minut 95 gairebé de partit servia per empatar un partit encalladíssim que estava guanyant fins aquell moment el Getafe, i encara hi va haver temps per una aturada providencial de Marc-André Ter Stegen, que va salvar el punt pel Girona en el seu debut a la porteria de Montilivi. Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Començo pel Girona. Un punt, que és un punt contra el Getafe a casa, que pot semblar poca cosa, però tal com va anar el partit, i sobretot escoltant Michel, té regust de victòria, eh?
Sí, sobretot havent aconseguit el gol de l'empat en el minut 94-95, com deies, gairebé a la penúltima jugada del partit. S'havia pensat el Getafe, és d'aquells partits que costa d'empassar, pèrdues de temps, i el Getafe, doncs, que va fer el gol a la segona meitat, davant un Girona que, sense fer un gran partit, es va mereixer una mica més. No es va poder encadenar la quarta victòria consecutiva, 4 jornades però sense perdre, més 4 sobre la zona de descens. Jo crec que al final el punt s'ha de donar per bo, i més si tenim en compte que, com deies, al final Ter Stegen, que va ser titular, va fer una aturada d'aquelles seves plantant el genoll de terra, que va evitar el gol de la victòria d'un Getafe, que la jugada següent del gol de Vitor Reis hagués pogut endur-se'n l'1-2. Per tant, debut de Ter Stegen, bo, debut de Fran Beltrán, i un equip que sembla que va més.
Ja sé que ara parlarem, els focus se'ls han dut Ter Stegen. Per mi, Fran Beltrán li canviarà la vida al Girona. A mi em va semblar un gran partit del migcampista que ha arribat procedent del Celta, però Ter Stegen és el que ha començat a justificar el sou més aviat, eh?
Sí, perquè va ser titular de seguida en el primer partit. Ara sentirem Michel, que ho va justificar després del per què havia posat Ter Stegen. Diu que va estar molts dies pensant-s'ho, es va acabar carregant a Gazzaniga, i Ter Stegen, que va ser el porter titular.
És la meva decisió, és una decisió difícil i complicada, però per això sóc l'entrenador i decidit que jugarà Marc. Ha fet un molt bo partit, un partidàs. En sortida de pilota és un jugador que es dona molt. També l'aturada que ha fet al final penso que és molt bona. Partidàs.
El resultat és indiscutible. Ter Stegen el primer dia ja et salva mobles, Òscar, però no és una decisió fàcil, carregar-te el porter titular, que a més no és que sigui titular de fa dos mesos, és que tota la història d'èxit del Girona va associada a la figura de Gazzaniga.
Sí, el que passa que Gazzaniga ja era conscient que si venia Ter Stegen, la xerrada la tenia clara, la xerrada de l'entrenador, perquè sap que Ter Stegen, si no juga al Barça, doncs anirà al Girona perquè vol jugar per anar al Mundial. Llavors, sí, per ell suposo serà difícil d'acceptar. El que passa que ve un porter dels millors del món, o sigui que no és fàcil per l'entrenador, perquè Gazzaniga ho havia jugat tot, però hagués sigut una mica diferent si el nivell del porter que arribava no fos tan alt com el de Ter Stegen.
Jo tinc aquesta sensació de ja m'enteneu, és futbol, d'un punt d'injustícia amb Gazzaniga, però ahir escoltava el Tot Gira i hi havia el Cargol, la Susi, el Solà, hi havia absoluta eufòria amb l'aparició de Ter Stegen. Vaja, me lo quitan de las manos, volíeu que fos titular des d'abans d'ahir.
Sí, és veritat, perquè jo crec que és millor que Gazzaniga, però sincerament jo no m'ho esperava. Jo ja ho vaig dir abans del partit, jo m'esperava que Gazzaniga fos el titular per allò de la gestió del vestidor, i sí, que li hagués pogut donar la titularitat a Ter Stegen el dia de l'Oviedo, però en fi, Michel va decidir que Ter Stegen, que és millor que Gazzaniga, amb tots els respectes, doncs fos el porter titular, i va demostrar el seu lideratge, sobretot una cosa que li demana molt Michel, i va fer tres o quatre coses que va entusiasmar el públic, entenent que fins fa tres setmanes Ter Stegen és un porter que no hagués pogut somiar mai al Girona poder tenir-lo.
Boníssim pel Girona, perquè l'ajudaran als seus objectius. Bo pel Barça, perquè pensant en el mercat d'estiu...
I bo per Ter Stegen.
Evidentment, sí.
En principi és un...
Win-win. Sí. Aquí són
a tres bandes, sí.
Perfecte. Més en equips com el Girona, quan més jugadors tinguin que et donen punts, millor. Bueno, tots els equips en general, però pel Girona, un o dos punts et poden salvar la temporada, i crec que Ter Stegen, com ja es va veure ahir, és un jugador que li pot donar punts al Girona.
Sí.
Doncs és així. Edu, pròxima parada del Girona...
Dissabte al camp de l'Oviedo, a les dues del migdia, el CUE de la categoria, que està a molts punts de la permanència.
Aquí sí que ja no hi ha dubte que jugarà Ter Stegen, que en principi serà el titular, fins al Girona-Barça, que haurà de jugar Gazzaniga. Edu, gràcies.
Adeu.
Abans de tancar la plana futbolística del dia, encara un parell de punts. El primer, del Salmo, que té a veure amb les eleccions del Barça i una mica la planificació que està fent la candidatura de Laporta, que ja sabeu que ha de deixar uns quants directius al comandament, i els altres han de plegar, evidentment amb el president al capdavant, per fer la campanya electoral.
En són 17, 6 s'han de quedar, 11 han de plegar, i aquesta és una qüestió que s'està tocant aquests darrers dies al club. De fet, en la reunió de dijous passat de la junta directiva, després d'estar debatent durant una hora sobre la xerrada del, sobre la data d'aquestes eleccions, hi va haver algun directiu que li va dir: president, i això com ho hem de fer? Qui es queda, qui surt per formar la candidatura? En aquell moment la Porta va ser molt contundent i va dir que allò era una qüestió que no s'havia de tractar en junta directiva, que era una qüestió que formava part de la candidatura i que hi hauria una reunió propera de candidatura i no de junta per decidir aquests temes. Alguns directius van insistir: home, però ja aquí som tots, acabem i afoquem el tema, però no es va voler tocar. De portes endins sí que es donen per fet un parell de noms. El primer, ja ho va dir el mateix Joan Laporta el diumenge al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos, Rafa Yuste com a vicepresident primer seria l'encarregat, i això ho marquen els estatuts del club, de ser president en funcions, i l'altre és el de Josep Cubells, el directiu responsable del bàsquet, el president del Barça de bàsquet, però aquí seria com a secretari de la Junta.
Perquè els que es quedin no van a la llista electoral, òbviament, i han de ser ratificats a la següent assemblea.
Exactament.
Però allà pot haver-hi una criba, vull dir, algun que ja no vulgui continuar o que la Porta no vulgui que continuï.
Es va dir, si en la reunió de Junta de dijous, es va fer el comentari de: si hi ha algú que no vulgui continuar, que ho digui. I en aquell moment, davant de tots, ningú va aixecar la mà. Això vol dir que continuaran tots 100%? Home, potser n'hi ha algun que ho té previst fer, però ho vol fer d'una altra manera. Però, almenys, no es va dir. I, per tant, a partir d'aquí, hi ha quatre directius més que es quedaran. Algun a títol personal ja té decidit què vol fer, però és una qüestió que encara no s'ha tractat.
Pel que fa a la campanya electoral, hi ha dades que hem d'anar sabent.
Sí, un parell de detallets que fan referència a la recollida de signatures. El primer, saps que s'hauran de presentar 2.321 signatures per cada precandidat, per ser, diguem-ne, candidat definitiu. Això ho marquen els estatuts del club i bé en funció dels compromissaris que integren l'assemblea. Des de la directiva...
Els que hi van. Són compromissaris.
Els
que hi van, amb 300 firmes ja faries.
Diguem-ne que en clau electoral, a la junta governant o a la candidatura, que ara mateix governa el club, és una xifra que es veu amb bons ulls perquè és una xifra que es considera baixa, i com més candidats, més es fragmenta el vot i, per tant, es consideraria que més opcions hi ha per part de tenir la continuïtat en el mandat per part de Joan de Laporta. I segon, sobre les butlletes, perquè ja saps que fa temps que a Barcelona corre el ronron que hi ha un conflicte amb les dades dels socis que han donat la seva signatura a un candidat i aquest no ha passat el tall. Què passa amb aquelles butlletes? Sobretot, això ve a tomb d'aquelles imatges de Jordi Ferrer, on després de dir que ell havia fet entrega de les seves signatures al club, que és el que s'ha de fer i el que marquen els estatuts, va aparèixer un vídeo on no ho estava fent i, al contrari, estava tallant. Hi ha aquest soroll al voltant de què passa amb aquestes signatures i fins i tot l'especulació que es venen signatures.
Seria molt fàcil, perquè el precandidat que demana butlletes i no les presenta, no es pot tornar a presentar mai més. Això, mira, tantes reformes que fem als estatuts i acabaria amb totes aquestes merdes i aquests shows ridículs,
doncs,
que hem viscut.
Per estalviar-se totes aquestes merdes que dius tu, el club ha decidit aquest any que les butlletes aniran acompanyada d'un codi QR específic que, diguem-ne, que donarà una identitat pròpia a la butlleta en si mateix.
Si no les lliuren, el pregunto, és que ara reconec el meu analfabetisme absolut. Si no, si el Jordi Ferrer de Torn les vol destruir, el QR per què serveix?
Perquè hi ha queda un registre i una constància d'aquella signatura.
D'acord, bé, en qualsevol...
És a dir, a Jordi Costa li corresponen 4.400 butlletes com a precandidat que és, si en vols més les has de pagar a part, però aquestes 4.400 tenen un QR cada una i, per tant, diguem-ne, la Junta Electoral sap quines butlletes tens tu, quins papers, no. M'entens?
I si Jordi Costa... És que m'ha agradat molt ara l'exemple amb el Jordi Costa.
Jo m'hi veig de precandidat.
Si Jordi Costa diu en tinc 5.000 però no les presento perquè...
Això preguntava jo.
El club li constarà que...
És més, les cremo.
Que no té 5.000, que en realitat han estat 2.200 les que, per exemple, ha tingut.
Sí.
És a dir, el número el tindrà el club.
Sí.
Bé, sí.
Sí, molt bé. Doncs la modernitat sí, sí, que arriba al procés electoral del Barça. Tot i... això, avui a la Porta li ha sortit una butllofa en una entrevista de l'extenista Albert Ramos al periòdico.
La Porta i Juste, Xavier Saler Martín i Joan Oliver són conscients que ha desaparegut molts diners que ells controlaven. Aquest és el titular de l'entrevista d'Albert Ramos al periòdico. Tot això ve a tomb d'aquest cas Reus, quan Joan Laporta era un dels propietaris del Reus, un cas que ja acumula 4 denúncies en contra del president del Barça, i per exemple també de Rafael Juste o Xavier i Saler Martín. No hi ha sentència sobre aquest cas, però el que explica Albert Ramos és que ell, per exemple, va donar préstec 100.000 dòlars i que no li han...
Que era un préstec i no una inversió.
Sí, que era un préstec i que no era una inversió.
I que la Porta, i que el fet que la Porta i Saler Martín formessin part de la societat, també ell li va generar molta confiança.
Sí, 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 de fet és que...
Bàsicament les 4 denúncies van totes en la mateixa línia.
Bé, això evidentment està sota judici, ja veurem què diu la justícia, però la denúncia d'Albert Ramos és bastant inequívoca. Salmo, gràcies.
Molt bé, que vagi bé.
El CTA considera que el penalti señalado es punible porque el defensor pisa al delantero de forma imprudente impidiendo a este continuar la jugada. Sin embargo, la acción previa de la sujeción ostensible que anula al jugador defensor debió ser sancionada. El VAR, al chequear el penalti sancionado, debió haber identificado este incidente claro en la fase de ataque y haber llamado al árbitro para revisar la falta y, por tanto, cancelar el penalti.
Tiempo de revisión, aquesta mena de tutorial que fa cada setmana el CTA, que dona la raó a l'Espanyol en la seva queixa sobre el penal que li va costar la derrota a Mestalla. No tant en el penal en concret, ja ho heu sentit, sinó considera el CTA que el VAR hauria d'haver vist la falta clamorosa prèvia que fan sobre Rubén Sánchez. Tot això, Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Coincideix precisament amb el dia que una delegació, una representació de l'Espanyol ha visitat el CTA per aclarir conceptes i, vaja, dic jo que posar una mica el crit al cel per les últimes actuacions que els han perjudicat.
Sí, eren 3 persones els encarregats de representar l'Espanyol, 2 vicepresidents, Antonio Dávila i Maoyer, i el seu delegat, Guillem Calzón. L'Espanyol entrava en aquesta reunió que ha començat a les 4 de la tarda amb un bagatge, podríem dir, de 3 penals en contra en 2 partits i el tema del poc temps que han considerat que es va afegir el dia del Girona. Per tant, 4 patates calentes damunt la taula. De les 4 coses, només els han donat la raó en això que deies tu i en aquest fragment que sentíem. El penal del dia de Mestalla, i no perquè no fos penal, perquè els del CTA els hi han dit que sí que ho era de penal, però que hagués hagut d'entrar al VAR a avisar l'àrbitre una falta de prèvia mig del camp, que en cas de xiular-la, doncs, invalidava tota la resta de la jugada. Li diuen avui a l'Espanyol els del CTA que es revisa tot, però li admeten, doncs, que en aquest cas l'àrbitre de VAR va veure la jugada i no va considerar que fos falta. Per tant, el CTA admet errada de l'àrbitre de VAR, com hem sentit en aquest tiempo de revisió. Pel que fa als penals, 0 de 3. En tots 3, el CTA li diu a l'Espanyol que hi ha contacte i que, per tant, no s'hi pot entrar i que a nivell de reglament estan ben xiulats. Aquí hem preguntat a persones ben informades si s'havia entrat al fons de la cosa i ens han dit que no, que aquí els representants dels CTA s'han escudat en allò de no, hi ha contacte, no s'hi pot entrar i legalment això s'ha resolt bé. I pel que fa al temps afegit del dia del Girona, doncs ens diuen el mateix, que crono en mà, la gent del CTA li ha demostrat a l'Espanyol que també és correcte el temps que es va afegir, perquè l'essència de la norma és que els 4 minuts que va dir l'àrbitre havien de ser 4 minuts reals de joc, i així va ser. Saps aquelles reunions en la que entres una mica com surts? Oh. O que el que és el que t'esperaves? Doncs així és com ha sortit l'Espanyol. Tenien una foto del que seria, que no s'ha allunyat del que era, i poc o molt ens diuen que han sortit com entraven, pràcticament.
I fins a la pròxima, l'Espanyol, des del meu punt de vista, clarament perjudicat en els 2 últims partits contra el Girona i dissabte a Mestalla. Gràcies, Marcos.
Gràcies.
I gràcies al Miguel Rico, a la Gemma Mallorca i a l'Òscar García. Mercès a tots 3. Una abraçada.
A vosaltres.
Una adeu. Pausa i bàsquet. Demà partit històric, esperem, per l'Unigirona.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com bé has dit abans, el braser és un utensili perillosíssim.
Molt perillós.
Pot provocar incendis fàcilment o males combustions que derivin en intoxicacions. Em deixes acabar la frase?
No deixeu parlar.
És veritat.
No,
sí.
És veritat.
Espera't el punt, que ja ve.
Trobo que hi ha tant de mal ambient.
No es pot treballar, no es pot
treballar. Programa...
És el que destaca la gent d'aquest programa, és que
no
si arribem... respira un mal ambient...
A l'estiu no hi arribem...
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Tocats, 3:15 del vespre, demà a aquesta hora a Fontajau s'hi estarà jugant un partit que esperem que sigui històric per l'Uni Girona. L'Uni rep el Flams Carolo francès i en cas de victòria combinada amb una derrota de l'esquio italià a la pista del Praga, l'Uni serà per primer cop a la seva història equip de la Final Six de l'Eurolliga femenina. En línia una jugadora de l'Uni, la Ainhoa López. Hola Ainhoa, bona tarda.
Hola, bones, què tal?
Molt bé, i tu?
Amb ganes de demà.
Sí, eh? Sensació de jugar un partit especialíssim.
Bueno, sensació de que tornarem a viure una nit màgica a Fontajau. Espero que tothom s'animi a venir perquè crec que hem intentat transmetre i crec que saben que són molt importants i ens empenten moltíssim en partits decisius importants com el de demà.
S'hi han volcat altres esportistes d'altres esports de Girona mateix. El partit és demà a les 8 del vespre i ara ho deies, el que s'ha d'esperar és que Fontajau estigui ple, no?
Sí, al final, com a jugadora, no hi ha millor escenari no possible que és a Fontajau ple. Pel que dic, no? Per l'empenta que ens donen. El que comentem també sempre, que tot el nostre treball i esforç va cap a ells i aleshores tenim ganes de compartir amb ells, no?, un partit tan especial i sobretot la victòria, que és pel que lluitarem i treballarem totes.
Si no pogués ser demà, encara quedaria l'última jornada, però millor tanquem-ho demà.
Bueno, al final crec que ens hem guanyat, no?, el dret, no?, a que puguem decidir-ho a casa i que aquesta oportunitat, no?, que tenim de fer-ho davant l'afició. Aleshores, com dic, a disfrutar-ho, a treballar-ho de valent. No hem d'oblidar, no?, la gran primera volta que vam fer i és el que ens dona també aquesta oportunitat de tancar-ho així. Així que, a part totes, sí que és veritat, no?, que no és l'única via, però crec que quan abans es faci millor i és pel que estem treballant totes i tots, no?, tot l'staff.
Recupereu Koulibaly, que s'ha perdut alguns dels últims partits importants de l'equip, imagino que fonamental.
Bueno, la Koulibaly és una peça molt i molt important per nosaltres, és la nostra referència interior. Crec que comptar amb ella, no?, és també molt important, tant anímicament per l'equip com per tothom, no?, per el fet de comptar amb totes les peces disponibles davant d'un partit d'aquesta importància.
Doncs l'Uni Girona, que busca fer història, i ja ho veieu que l'Ainhoa López té aquell pessigolleig dels dies abans dels partits grans i, evidentment, espera que demà Fontejau sigui una olla primer i després una gran festa. Ainhoa, moltíssima sort per demà. Tornem a parlar quan sigueu finalistes.
I tant. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu, Ainhoa. A veure si demà li va bé a l'Uni Girona. També demà tenim partits, en aquest cas a la competició europea masculina, importants. Pel Manresa, l'Eurocup, que juga a 9:15 contra el Cluj. I en el cas del Joventut, rep l'Unicaja a les 7 a Badalona, a la Champions, en partit de la segona jornada del top 16. Però ja un partit important perquè els malaguenys són l'únic equip del grup que guanya que ha guanyat un partit com a el Joventut. D'això en parlarem demà, ara fem una pausa i NBA.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes.
14. Encomanem cultura en català.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Coast to Coast.
Temps per l'NBA, Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb dos epígrafs. El segon és del mercat bastant poc falaguer que està tenint l'NBA aquest hivern. El primer, malauradament, són la reacció de l'NBA com a lliga i fins i tot de l'associació de jugadors a les execucions sumàries que està perpetrant l'ICE, el cos d'antiimmigració de Donald Trump, en les últimes setmanes a Minnesota, i que, a diferència d'altres cops, Jordi, han trobat resposta en l'NBA, no com a lliga, però sí com a associació de jugadors.
Sí, s'han mullat els jugadors, com no podia ser d'altra manera. Més fred, potser,
no podia ser d'altra manera,
de Minnesota.
Però en el cas de l'assassinat de George Floyd, jo diria que no hi va haver cap comunicat. Hi va haver, per descomptat, reaccions de jugadors individuals, però no com a associació de jugadors, si no em corregeixes.
Com a associació no, però llavors va haver-hi l'aturada de la Lliga, que llavors va anar més enllà. En aquest cas sí que hi ha hagut reacció, s'ha suspès un partit perquè coincidia que havien de jugar dos cops seguits a Minnesota i Golden State, i els jugadors de Minnesota, l'entrenador, van estar fent gestions per posposar-lo, van posposar 24 hores, s'ha de dir que, a més, Steve Kerr va dir que mai havia jugat en un ambient tan trist i que havia estat molt, molt estrany, i segurament no s'hauria d'haver disputat ni 24 hores més tard de tots els fets, i més amb molta gent al carrer, però sí que anem veient reaccions. Ara fa un moment ha començat una roda de premsa de Víctor Wembanyama, que ha començat dient que les relacions públiques del San Antonio m'ha demanat que sigui políticament correcte, però no ho seré. Hem vist que l'Anthony Towns era als Knicks, però que va jugar allà. Hem vist Kerr, com sempre, que es mulla. Recordem que Steve Kerr, el seu pare, va ser assassinat, va ser executat quan estava treballant en una universitat a l'estranger. Sé que sap de què parla, Curry, LeBron, vull dir que s'estan mullant tots, i hi ha raó, perquè és una cosa que sacseja el país, i l'únic és això, una mica més fred, potser Anthony Edwards, que és l'estrella local.
Doncs s'ha quedat una mica sol l'Anthony Edwards, perquè en general és difícil no tenir una reacció de fàstic i d'indignació contra el que està passant amb la immigració, amb la policia antiimmigració als Estats Units. A part d'això, comentàvem que està el mercat encara obert, tanca no, aviat, no? Per l'All-Star,
sí,
el dia 5, doncs mira, abans. I em deies que hi ha molt, molt poc moviment respecte a anys anteriors, no? S'estan traspassant molt pocs jugadors i encara menys importants.
Sí, els dos últims anys hem tingut 25 i 22 traspassos. Aquest any de bon en tenim un. És veritat que normalment quan s'acosta més la data s'accelera tot, però només hem tingut el de Trae Young, que a més està lesionat i encara no ha debutat a Washington. Però és que els grans noms per ser traspassats, l'altre dia vam veure una situació surrealista, que és Antetokounmpo, que acaba el partit i surt i diu m'han de fer proves, però seran 4 o 6 setmanes perquè és una lesió muscular.
Però si
ell mateix es va autodiagnosticar...
No, això és perquè no vol que el traspassin o perquè sí?
Sembla que sí, ella, l'última declaració ja era una mica ambigua, ha sortit que Rich Paul, el mega agent, està intentant aconseguir els seus serveis, fins i tot hi ha algun periodista d'aquests de referència als Estats Units que ha dit que no tornarà a jugar a Milwaukee tenint en compte la lesió. Ja Morant, que és un altre nom que està al mercat, també està lesionat. Quan es va lesionar Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, que és un altre que també està al mercat de Golden State, es va lesionar, amb el que estarà diverses setmanes de fora, així que els grans noms per traspàs estan tots lesionats i per unes quantes setmanes. Després hi ha equips com Sacramento, que tenen gairebé tota la plantilla en venda, i veurem què passarà amb un Domantas Sabonis i altres noms. Veurem si els Pelicans es cansen ja de Zion Williamson, que ara està jugant molt bé, però fins i tot Michael Jordan, que li va fer una línia pròpia amb la seva marca de bambes, ara que acabarà el contracte no li renovarà, perquè ha estat una de les grans excepcions que hi ha hagut. Veurem si per aquí tenim moviments, però de moment un únic traspàs, així, que ha estat el de Trae Young, i està lesionat i encara no ha debutat. La resta, tots lesionats també, tothom a l'espera.
Molt bé, doncs el mercat de l'NBA ha aturat a falta d'una setmaneta llarga, no? Perquè tanqui... Una setmana i un parell de dies, i ens explicava el Jordi que l'NBA, consternada per tot el que està passant a Minnesota i en general als Estats Units amb la policia d'antimigració de Donald Trump. Jordi, la setmana vinent més. Gràcies, una abraçada.
Fins la pròxima.
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros i no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Dos minuts i mig mal comptats i les 9, la Sònia remata el tot costa.
El dia en què hem analitzat tot el que envolta el Barça a Copenhagen, de demà, últim partit de la Lligueta de Champions, hi haurà un munt de partits tots a les 9 del vespre. El Barça, com els altres equips, depèn de si mateix, és a dir, ha de fer el mateix que la resta, i amb això passaria. Ferran Torres ha estat novetat a l'entrenament del Barça d'avui i té opcions de tornar a la convocatòria. En canvi, se'n baixa Frenkie de Jong per sanció i Pedri, ja ho sabeu, per lesió. També hem parlat del fitxatge oficial ja per part del PSG de Dro, aquest futbolista que havia arribat a debutar amb Hansi Flick, de tot just va complir 18 anys i li va dir al Barça que marxaria. Finalment, el PSG ha pagat 8,2 milions d'euros al Barça, ha manat arribat fins a París, i hi ha José Barroso, el nostre col·laborador, periodista de l'Equip, ens ha explicat que el vestidor no el coneixien, que ja el coneixeran segurament, però que els jugadors del PSG no havien sentit a parlar de Daró.
I aquell que creu que Luis Enrique li trobarà espai?
Sí, que tindrà minuts, que últimament Luis Enrique ja ho està fent, això de fitxar joves i donar-los minuts. I també avui ha estat el dia en què, en el seu temps de revisió, el CTE, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, ha admès l'errada del VAR al València Espanyol. Diu que hauria d'haver entrat a assenyalar la falta prèvia al penal favorable al València dissabte. Consideren que el penal sí que ho és, és dubtós, però ells consideren que sí que ho és, que és punible, però que prèviament hi ha una jugada que s'hauria d'haver anul·lat aquest penal. I Liv Pennock, aquest nom apunteu-vos-el perquè és el fitxatge de futur que gairebé té lligat el Barça. Podeu sentir i analitzar qui és aquesta futbolista al podcast Fem Futbol.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio i el Lautaro Quinteros al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i sobretot gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a la mateixa hora, mateix bat canal, com a taloners del Barça Copenhagen. Lluís, com tu faràs per fer jugador?
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta...